¿Qué tal? Salutacions cordials, molt bon dia i benvinguts a la mañana de COPE en el Maestrat. Soc Laura Puig i així comença l'espai on et contem tot el que passa a casa nostra, a la nostra comarca, des del 101.6 de la freqüència modulada. Encetarem la mañana de COPE en el Maestrat a Vinaròs, on l'alcalde ha anunciat la posada en marxa d'un ambiciós pla verd per millorar totes les zones verdes del municipi. Es plantaran 300 arbres més i es reposaran tots els que falten degut a actes vandàlics. Juan Bautista Juan, alcalde de Vinaròs, ens donarà tots els detalls al voltant de l'esmentat pla. A Peníscola s'obri el termini per sol·licitar ajudes per als llibres de text i la regidora d'Educació, Amparo Ballari, ens contarà què hem de fer per tal de poder beneficiar-nos d'aquesta subvenció que atorga l'Ajuntament de Peníscola. També parlarem de la imminent campanya electoral. El Partit Socialista de Benicarló ha presentat l'oficina de la candidata. Xaro Miralles passarà pels nostres micròfons per contar-nos com es poden posar en contacte els veïns amb ella per tal de plantejar-li totes les qüestions que consideren oportunes. Ja a la segona part de la mañana de COPE en el Maestrat et parlaré del llibre No dispareu al meteoròleg, que es presenta divendres a Vinaròs. Joan Carles Fortea, un dels seus autors, ens contarà com naix la idea d'escriure aquest llibre que naix de les inquietuds d'un editor i periodista de la nostra comarca. També com cada divendres t'oferirem alguns consells relacionats amb la seguretat vial i ho farem com sempre gràcies a l'autoescola de Benicarló Stop and Go i de la mà de José Miguel Marzal. En uns minuts entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora com sempre en els nostres titulars. Vinaròs desenvolupa un pla verd per ampliar les zones d'arbrat i vegetació urbana. Es plantaran més de 300 exemplars de tarongers amb arcs a l'entramat de vials que van des del carrer Pilar a l'avinguda Pius 12 i des de l'avinguda Pablo Ruiz Picasso al carrer Astúries. També reposaran els arbres que falten per actes vandàlics. Vinaròs celebrarà el Dia de la Dona en diversos actes. Destaca l'exposició fotogràfica realitzada pels nens i nenes del centre d'acollida Sant Sebastià de la ciutat i l'objectiu és el de conscienciar els adolescents sobre el problema social que representa la violència de gènere a la biblioteca. L'exposició ve patrocinada per l'IBAG i compta amb més de 40 obres. L'Ajuntament de Benicarló inicia una potent campanya de conscienciació ciutadana per posar fi a la presència d'excrements de gossos a la via pública. Tots els col·legis de la ciutat s'han implicat per resoldre un problema que només dos mesos ha suposat ja la interposició de 19 multes. El PSPB-PSOE obre a Benicarló la seva oficina de la candidata. Diàriament atendran els ciutadans que ho desitgen al passeig Ferreres-Bretó, ja que volen estar prop dels veïns per conèixer les seues inquietuds. I la Generalitat torna a abaratir el preu dels solars del polígon industrial d'Alcalà. Hi han disponibles 71 parcel·les. El metro quadrat es pagava 68 euros i ara es pagarà a 50 euros el metre. Es tracta de la major baixada de preu de tota la comunitat. Les 12:33 minuts del matí fem una ullada al temps i a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita cada dia meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 10 graus i la màxima es situa al voltant dels 17,6. A Benicarló la mínima enregistrada ha sigut de 10,1 i la màxima 17,8. Mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peníscola marca una mínima de 10 i una màxima en aquests moments de 18,4 graus. Finalment a Morella han tingut una mínima de 7,2 i una màxima en aquests moments de 8,7 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia a la costa demà preveu cel completament assolellat, temperatures lleugerament més baixes que avui i es retira l'alerta per vent. A l'interior demà s'espera un dia també completament assolellat però amb descens de temperatures. La mínima serà de 1 sota 0 i la màxima no sobrepassarà els 9. També es retira l'alerta per vent. I respecte al trànsit, una informació patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, a aquestes hores és fluid per tota la xarxa viària de la nostra comarca, però recordeu extremar les precaucions, sobretot si circuleu per la Nacional 340 a l'altura de l'entrada de l'AP7 Benicarló-Peníscola. Ja sabeu que estan les obres de desdoblament de la variant de la Nacional 340. 12:35, comencem. a continuació dins de la mañana de COPE en el Maestrat anem a començar el nostre programa parlant d'una notícia que ja avançàvem ahir, i és que Vinaròs va desenvolupar un pla verd per tal d'ampliar les zones d'arbrat i vegetació urbana. Tenim amb nosaltres l'alcalde de la ciutat de Vinaròs, Juan Bautista. Juan, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Conta'ns per què heu anunciat que aneu a plantar 300 citrus aurantium, no sé si ho he dit bé, a la zona oest de la localitat, aneu a reposar també exemplars danyats per actes vandàlics, en definitiva, una millora de totes les zones verdes, no, de la ciutat de Vinaròs. Conta'ns en què consistirà aquest pla.
Sí, exactament, tal i com compta, vam anunciar, i en concret ho ha dit perfectament l'espècie vegetal majoritària que anem a implantar.
Tu com eres tècnic en la matèria, és normal que ho sàpigues.
Sí, cert, i més vulgarment conegut, en nom vulgar, com a taronja i amarg.
Ah, així no mos entenem tots, exacte.
El taronja i amarg. Bàsicament, el que han vingut a anunciar són diferents actuacions al fil d'unes circumstàncies que creiem que eren necessàries de millora de l'estètica, ornamentació i, en definitiva, per millorar la qualitat de vida dels nostres veïns, sobretot en actuacions que, en algunes d'elles, en xicoteta escala, sí que s'havien portat durant el llarg de la legislatura. I citava, com a exemple, pues, part de l'arbarat que se va ficar davant de l'hotel en l'Avinguda Pio XII, o actuacions d'ubicació de palmeres i altres arbres en la plaça Espanya o en el Foraforat, o inclús la recient remodelació de la vorera de l'Avinguda Leopoldo Querol, també en la ubicació d'un número d'arbres, l'Àcer Negundo en concret. És a dir, diferents actuacions s'han vingut fent, o com farem de l'ajardinament del convent, però creiem que aquest pla devia de ser un poc més ambiciós i abordar, pues, diferents qüestions, com és, i ho han qualificat com el pla verd de la ciutat, actuacions en zones, sobretot d'expansió, des de la zona de carrer Pilar fins a lo que és el Pio XII, i des del carrer Sant Blas hasta prop del pai de Verdera, lo que és conegut com el carrer Galícia, que encara no està aperturat. Tota aquella zona d'extensió relativament moderna de la ciutat, pues era una àmplia zona en la que consideraven que, sent recent o prou novedosa, pues, no albergava ninguna plaça pública, ninguna zona verda, ni ningun jardinament, ni ningun arbre d'alineació en els seus carrers, a excepció de Pablo Ruiz Picasso i del carrer Andalusia. Per tant, tota la configuració d'aquell ampli número de carrers, que són carrer Rioja, carrer Astúries, Avinguda Madrid, Sant Fernando, Sant Andreu, és a dir, una sèrie de carrers, és possiblement dir-se algun, de tota aquella zona, creiem que mereixia que tingués una estructura d'arbolat que per un cantó millorés la imatge, l'estètica i, evident, la convivència d'aquells veïns, però que no suposés una contrarietat, sobretot que no suposés en el tipus d'arbolat, pues, obstacle per a tapar la llum als ventanals o molestis als balcons, i que en definitiva sigui un arbolat de port mig, i per això l'espècie o la varietat que li hem estat comentant, o inclús tampoc no suposés un possible riesgo de malmetre els paviments o els asfalts, perquè el seu desenvolupament radicular, pues, anés aixecant aquests paviments, no? Per tant, aquesta era la decisió. Al fil d'ahir també comentàvem que en el mateix projecte s'acomet l'ampliació de dos carrers que venen de la zona de Pare Bovert, en el que eren carrers Desemparats i carrer Santa Marta, que són els que van de la plaça Pare Bovert en busca de carrer Carreró, i a partir d'ahir se denominen carrer Santa Pau i carrer Villarreal, que van fins a l'Hort de l'Escribano. Pues els anteriors que citava tenen el mateix arbolat, el citrus aurantium, però aquests dos, que van ser posteriors d'expansió en la creació de l'Hort de l'Escribano, pues no tenien arbolat en alineació, i per tant també els incluïm en 26 unitats en esta nova concepció d'implantació d'arbrat o el pla verd de la ciutat. A més, en tot això anunciàvem que en Junta de Govern s'havien, pues, acomès també l'adjudicació de diferents contrats. Un d'ells, bueno, este que li comentava, té un import total de totes les actuacions de 33.000 euros, però que també se feien actuacions després del llistat per part de l'empresa de jardineria de totes les deficiències en diferents vies urbanes d'arbolat que s'ha desaparegut.
D'actes vandàlics, no?
D'actes vandàlics. Pues en un total de 20 i pico unitats s'anaven a reposar aquestes diferents espècies que falten o que s'han trencat o desaparegut i constitueixen un import de 1.900 euros. Com també anunciàvem que al mateix temps s'adjudicava un contracte de reposició d'arbolat en dues zones, una d'elles el carrer Doctor Fleming, que com bé saben es va remodelar a l'inici de la legislatura, però que l'arbolat que allí es va dissenyar pues, no ha tingut capacitat de subsistir i per tant hi ha que reposar en un arbolat que pugui tindre pues, bàsicament condicions de viabilitat, i en aquest cas l'espècie se diu Ligustrum, com també la zona de Costa de Borràs, que torna a l'estàtua, i que també alberga la part que va entre Baix contra el Paseo com la part que està contra Santa Magdalena, dos zones, que hi havia un arbolat que per les qüestions de proximitat a un entorn marí i dels vents salitrosos pues, tenia o s'havien desaparegut algunes espècies o altres vegetaven malament, o reposem en espècies, en aquest cas, molt més tolerants a les condicions salines, i per tant també estos contractes pues, també es ficaven en valor, en aquest cas són 3.000 i pico d'euros el que suposa aquesta reposició d'aquests dos carrers. I també, com recentment havíem anunciat en el propi plenari del dijous passat, una modificació que alberga la restitució pues, de totes les palmeres defectuoses o inclús no existeixen en tot el nostre passeig marítim, per tornar a dotar pues, de les teixes unitats que suposa un cost d'uns 17.000 aquestes unitats en el passeig marítim, fer així pues, una actuació, com li vinc a contar, prou integral de moltíssimes zones d'aquest poble per millorar pues, les seues condicions ornamentals, sobretot en ajardinament i arbrat, i que suposen pues, viure en un entorn molt més agradable, molt més ple de vida, com és tindre vegetació en els nostres carrers i en les nostres vies urbanes.
Ahir parlava jo amb el regidor d'Urbanisme i també de Medi Ambient de l'Ajuntament de Benicarló, amb Pedro López, sobre les actuacions que està duent a terme l'Ajuntament en el tema del morrut roig. Ho ha parlat no, també vostè, sí. que han parlat de la reposició no, de palmeres. Com està la situació al municipi de Vinaròs?
Bueno, pues la veritat que està en una situació de sostenibilitat, a pesar dels grans esforços que es fan en una plaga que és pràcticament implacable, en el sentit de que no perdona en ninguna de les circumstàncies en les que tingui possibilitat d'invadir una palmera. I en aquest cas és veritat que bueno, quasi es fan tractaments químics pràcticament mensuals per intentar totes aquelles zones de com són més característiques de la nostra ciutat i que identifiquen pues, l'arbolat en base a palmeres, la seua idiosincràsia, pues, intentem mantenir. És veritat que d'aquestes reposicions que li dic, algunes són faltes ocasionades per la plaga del picut roig, i que en aquest cas pues, hem de ser conscients de que en l'agressivitat d'aquesta plaga actua sobre aquesta espècie de vegetació, pues, se fa molt difícil no tindre cap fallo o pràcticament estar al 100% totes les plantes en suficient garanties de sanitat respecte a la plaga. Així de tot, com li dic, els esforços s'estan fent, amb la jardineria té continuos tractaments de control que en el fons pues, estan pràcticament mantenint l'estat de les nostres palmeres públiques, però sí que és veritat que algunes d'elles també tenim deficiències, i donat que en el passeig marítim algunes de les plantes ja no va vegetar adequadament o té problemes d'implantació i d'arraigo en la zona que van ficar, i algunes per tant són de substitució, no vull dir que totes siguin per falta o per la mort deguda al picot.
Bueno, pues estarem pendents aleshores d'aquesta implantació del pla d'arbrat o pla verd, com se'l denomina a la ciutat de Vinaròs. Com Bautista Juan, alcalde de Vinaròs, moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies a vostès, i també comentar i aprofitar que és una actuació que no he comentat, però reitero, que se porta a terme ja des de quasi pràcticament estos dies, i que la duració pues se produirà en aproximadament un mes, estaran quasi totes les persones en nova arbolat per a millorar la imatge de la nostra ciutat.
A Pasqua estrenarem aleshores, no? El nou arbrat de la ciutat de Vinaròs. I això és taronges, com ha dit?
Citrus aurantium, que és com vulgarment coneixem el taronja amarg.
Taronja amarg, molt bé. Moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Igualment a vostès.
Les 12:45 minuts del matí, 35 segons de pausa publicitària i de seguida marxem cap a la ciutat de Peñíscola.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
El diumenge 8 de març, a Vinaròs, tornen les botigues al carrer.
Des de la plaça parroquial a la plaça del mercat trobaràs gran varietat d'artículos a uns preus fantàstics.
Ja ens coneixes. Vine, no t'ho perdis.
Per als més menuts, animació infantil.
Vinaròs, sempre per davant.
El diumenge 8 de març, al cor de Vinaròs,
les botigues al carrer.
Associació Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
A continuació dins de la mañana de COPE en el Maestrat per tal de parlar d'una important informació de cara a les famílies dels xiquets de la ciutat de Peñíscola, i és que l'Ajuntament de la ciutat ja ha obert el període de sol·licitud de les beques per a llibres escolars. Tenim amb nosaltres Amparo Ballarri, que és la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Peñíscola. Amparo, bon dia.
Bon dia.
Conta'ns per què des de ja mateix les famílies peñiscolanes poden sol·licitar aquestes ajudes que heu tret o heu convocat des de l'Ajuntament de Peñíscola, no és així?
Sí, des del dia 3, que va ser dilluns, no, perdó, del dia 2 de març, fins al dia 20 es poden sol·licitar les ajudes que l'Ajuntament concedeix als alumnes de primària i secundària, infantil i batxiller.
On té que anar les famílies interessades en poder beneficiar-se d'aquestes ajudes?
Sí, des dels centres els han repartit el formulari en què tenen que rellenar i tenen que anar al SAC a presentar en els impresos que tenen que acompanyar.
Estem parlant, a més, d'una important partida econòmica. De fet, heu anunciat que són més o menys 15.000 euros els que heu destinat per a aquest menester, ja siga, no?, a través dels bonos per als llibres o també a través del banc de llibres. Conta'ns una mica com funciona la distribució.
Sí, són 15.000 euros, a partir dels 15.000 euros, i el que va destinar és la gent que no entre dins del banc de llibres pot optar a demanar l'ajuda de l'Ajuntament, i el que sobre, tot el que sobre d'aquesta ajuda, que no demanaran els alumnes, l'Ajuntament el reintegrarà tot íntegro al banc de llibres.
Amparo, se tracta de per a gent que ja estan cursant ara o són de cara al curs que ve?
No, el curs 2014-2015.
Molt bé, entonces diguéssim que per aquest curs 2014-2015 seria aleshores important que la gent ja anara a sol·licitar-ho. I se paga, si tu, per exemple, jo sóc una família peñiscolana, l'he demanat i se me concedís aquesta subvenció, paga íntegrament el que és la despesa del material dels llibres?
No.
És un tant per cent, no, suposo?
No. L'Ajuntament el que aporta és als alumnes d'infantil els dones 5 euros, els alumnes de primària que no entren dins del banc de llibres 10 euros, i secundari i batxiller em penso que 20 euros. Pues estic dient de memòria, les quantitats.
Bueno, en qualsevol cas seria orientatiu. Quantes famílies se poden arribar a beneficiar d'aquestes ajudes?
Tots els que siguen alumnes dels centres de Peñíscola i que estiguen empadronats més d'un any a Peñíscola.
És a dir, no hi ha un tope. Me referi que quan heu arribat a X famílies, ahir pareu. No.
Ja he dit que totes les famílies que tinguin que sol·licitar, que ho sol·liciten, i el que sobre anirà al banc de llibres.
Suposo que és important, no?, i més tenint en compte que estem en una situació econòmica encara molt delicada, sobretot per a moltes famílies, aquesta aposta, no?, de l'Ajuntament de Peñíscola, que des de fa molts anys esteu apostant per tal de poder ajudar, no?, a les famílies més necessitades.
Sí, l'aposta de l'Ajuntament és que tots els alumnes puguen percibir una petita quantitat, més val això que no res, diuen, i el que no puga recibir, pues, a cofí del banc de llibres, la gent entra ahí dins i l'Ajuntament també entra en PRs ahí dins.
I seria posar-se en contacte, suposo, que l'AMPA, no?, la gent per a que tu gaudis d'aquest banc de llibres.
Sí, el banc de llibres és a través de l'AMPA.
Amparo Ballarri, regidora d'Educació a l'Ajuntament de Peñíscola, gràcies per explicar-nos aquesta iniciativa i que sàpiga la gent que ja pot anar a sol·licitar-ho, sobretot a través del SAC, no?, o del propi centre, obtindrà tota la informació relacionada amb aquestes beques o ajudes. Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Seguim contant de més coses a la mañana de COPE en el Maestrat quan és la 1 menys 10.
De los amaneceres.
De los ríos.
De las flores.
De nuestra tierra.
Cuando te sientes orgulloso de algo, lo cuidas. Reciclemos los envases entre todos para conservar el medio ambiente. Recuerda, envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Envases de cartón y papel al contenedor azul. Generalitat y Ecoembes. El poder de la colaboración.
T'agraden els arrossos? Els sabors mariners? Jornades gastronòmiques de l'arròs i la galera de Peníscola. Entre el 20 de febrer i el 8 de març, als restaurants participants amb menús d'entre 20 i 30 euros més bodega. Reserva la teva taula i tasta els menús més sabrosos. Jornades gastronòmiques de l'arròs i la galera de Peníscola són una iniciativa de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Peníscola.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56. De dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
Per a les falles, la vinya bodega. Per a les festes del teu poble, la vinya bodega. Per a comparses, comissions, colles, penyes, grups d'amics, la vinya bodega. Amb el major nombre de referències en vins, espumosos, caves, xampais, licors, destilats de tota la comunitat valenciana. Especialistes en primeres marques a preus especials. La vinya bodega, a Vinaròs, avinguda a Castelló. Orpesa, carrer Cabanes i a Castelló, carrer Crevillent, entrant per la plaça Doctor Marañón. I a la web www.bodegalavinya.com.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
Temps ara dins de la mañana de COPE en el Maestrat per tal de parlar de les properes eleccions municipals, ja que ja sabeu que els diferents candidats han començat ja a preparar programes electorals, candidatures. Aquest és el cas del Partit Socialista de la ciutat de Benicarló. En concret, saludem ja a l'altre costat del telèfon a Charo Miralles, que és la candidata a l'alcaldia de l'Ajuntament de Benicarló. Charo, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
La veritat que heu començat ja a treballar en aquestes eleccions municipals i sobretot obrint l'oficina de la candidata. Conta'ns, on la podem trobar, Charo?
Bé, doncs com tu dius, ja fa dies que ja estem treballant, però a partir ja d'este mes de març, pues hem obert avui, hem presentat a la premsa, el que és l'oficina de la candidata, que està en el carrer Ferreres Bretó, número 13, molt prop de l'Ajuntament. Això serà un espai d'idees i de participació en la que recollirem les opinions i suggerències de tots els ciutadans de Benicarló. De manera que qualsevol persona que ens vulgui fer arribar les seues suggerències, ens vulgui parlar amb nosaltres, pues no té més que arrimar-se a aquesta oficina i ja ens posarem en contacte, ens podrà trobar allí per les tardes, sempre de 5 a 9 de la nit, i també els dimecres de matí també hi haurà una persona allí per atendre les persones que vulguin atansar-se a l'oficina del candidat, de la candidata en aquest cas. Mm-hmm. Nosaltres estem convençuts de que la participació dels veïns és molt important per a impulsar un nou estil de govern a Benicarló i a partir d'avui pues, ja obrirem aquest espai que no només servirà per a que l'equip de campanya treballi allí, sinó també, pues, com he dit, per a que tota la gent de Benicarló pugui arrimar-se allà a parlar amb nosaltres o per a fer-nos arribar totes les seues suggerències i totes les seues inquietuds respecte a les properes eleccions del 24 de maig.
És la primera vegada que obriu, no?, una oficina al candidat, és a dir, sempre teníeu la seu on evidentment la gent pot adreçar-se quan vulga, no?, però d'alguna manera l'apropar, no?, l'estar més proper de la gent és aquesta la primera vegada que ho feu des del Partit Socialista, no?
Sí, sí, pues una cosa és la seu de lo que és l'agrupació local del PSPB-PSOE, que està al carrer Doctor Fleming, però, i que hem tingut en diferents llocs, però això és una oficina que només estarà oberta aquests 3 mesos en un lloc cèntric, com hem dit, en un espai on la gent que pugui passar per allí pues pugui veure, perquè hi ha un cartell allà a la porta. També tenim una televisió on anirem passant fotos i anirem passant també pues, algunes entrevistes, o vull dir que hi hauran també diferents espais on hi haurà targetes, on estan totes les adreces, on la gent també, si no vol passar per allí, pues pot fer arribar les seves suggerències a través del telèfon, a través del Facebook, a través del Twitter, a través del WhatsApp, a través de la pàgina web. Vull dir que allí estan totes les xarxes socials i totes les adreces on es pot localitzar i pot posar-se en contacte amb nosaltres, amb tot l'equip de campanya del Partit Socialista.
És aquesta una campanya electoral marcada precisament, no, per la irrupció de nous mitjans de comunicació, com és el cas de les xarxes socials. L'anterior pràcticament eren un gran desconegut. Aneu a buscar a la gent, a poder arribar a la gent precisament a través d'aquestes redes?
Sí, pues com tu dius, avui en dia està molt instaurat el que són xarxes socials, la gent porta el mòbil, els smartphones, on allí li arriben tot el que són els correus electrònics, on te contacten el Facebook, en els Twitters, en Instagram, en el YouTube. Vull dir que la gent maneja completament, sobretot la gent jove, una franja d'edat de gent que veu molt el que és, treballa molt en internet i està moltes hores davant de l'ordenador, davant del mòbil, i que pues no, tampoc no, a lo millor no té tant d'accés pues, a lo que és la premsa escrita o la televisió o la ràdio. Vull dir que nosaltres sí que volem arribar a totes les franges d'edat i per supost que tenim que estar en tots els llocs, ja sigui en la televisió, que també estem en la televisió comarcal, o en les ràdios, com ara la COPE, per exemple, que tu estic parlant amb tu, però també n'hi ha una franja d'edat on n'hi ha moltíssima gent que encara que no sigui tan jove, pues, com per exemple jo mateix, pues, que també estem molt posats dins de les xarxes socials i per supost que és molt important avui en dia tindre tot aquest espai pues, tot ocupat, per supost.
Quin remei, Charo, el posar-se dins de les xarxes socials i no sembla que no existeixes, no? El lema de la teua campanya, o de moment és l'eslògan que tu portes, és un nou estil de govern. Parla'ns una mica, en tots generals, temps tindrem, evidentment, de parlar durant la campanya electoral de programes i de més, però quin és aquest estil de govern que vol impregnar el Partit Socialista si arriba a governar a l'Ajuntament de Benicarló?
Pues bé, nosaltres este és l'eslògan, com aquell que diu, de precampanya, és l'eslògan pues, que hem encetat ara de moment. No sabem si serà després l'eslògan de campanya, suposo que no, perquè després pues, sempre des del partit pues, sempre hem d'entrar unes pautes que al millor te poden agradar o no, però este nou estil, nosaltres el que hem volgut donar a entendre és que no tenim res que veure en el Partit Popular, en com s'ha governat estos anys a Benicarló en el Partit Popular. Nosaltres creiem en la participació ciutadana, vull dir, volem obrir l'Ajuntament a la gent, creiem completament en la transparència, volem posar en valor tot el que són els consells municipals perquè allí se prenguin les decisions i qualsevol persona pugui suggerir coses a l'Ajuntament i proposar a l'equip de govern nous reptes i noves direccions. I este és el nou estil que volem dir a la gent que tindrem nosaltres si és que arribem a tindre la confiança dels benicarlandos el dia 24 de maig. És un nou estil basat sobretot en la participació ciutadana i en fer la política quan més propera a la gent, molt més millor. Nosaltres pensem, per exemple, pues, que els plenos de l'Ajuntament s'haurien de fer en directe. Nosaltres pensem que dins dels plenos municipals pues, la gent que acudix al ple podria tindre paraula i preguntar a l'equip de govern sobre els temes que consideren oportuns, i això pues, és un tema de transparència i un tema de participació que nosaltres creiem en ells, i per això de moment és un nou estil de govern, perquè des de luego no tindria res que veure en el que ha fet estos anys el Partit Popular a Benicarló, on ha passat completament de la participació ciutadana.
Xaro, quins són els següents passos que aneu a seguir des del Partit Socialista? Ara, bueno, primer se va anunciar evidentment la teua candidatura, ara heu obert l'oficina de la candidata, el proper pas serà anunciar ja la llista?
Pues sí, se suposa ja pues, que nosaltres continuem treballant, però el proper pas pues, serà ja la presentació de la candidatura i anunciar, per supost, la llista que presentarem a les properes eleccions. La tia de Gigi, Campara Marco, a Castelló, pues, ja l'ha presentat, però nosaltres pues, de moment ens esperarem que passen falles i que passi una mica el mes de març.
Que disfruta de les falles també.
Exactament. I que a partir del mes d'abril pues, entonces, ja podrem anunciar quina serà la candidatura que el Partit Socialista presentarà a les eleccions de Benicarló.
Xaro Miralles, candidata a l'alcaldia de l'Ajuntament de Benicarló. Moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé l'obertura d'aquesta oficina de la candidata. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a tu, Laura. Bon dia.
Els diferents partits treballen ja aleshores en la confecció de les diferents candidatures amb les que es presenten a les properes eleccions municipals del 24 de maig. Així que temps tindrem per tal de que passen tots pels micròfons de la mañana de COPE en el Maestrat. Queden segons per tal d'arribar a la una de la tarda. Ara te quedes amb els companys de la cadena COPE que te contaran l'última hora informativa sobre l'actualitat nacional i internacional. Nosaltres tornem a partir de la 1:06 a més notícies i més actualitat de les nostres terres, així al 101.6 de la freqüència modulada. Fins ara. Portaveu d'Esquerra Republicana, els Verds, a Vinaròs, Lluís Batalla, titlla d'electoralista l'anunci sobre la solvència de l'Ajuntament. Diu que en una política d'aparador. El concurs, la foto més divertida del de Vinaròs, rep el seu premi. Juanfran López i el diploma acreditatiu de mans de la regidora de Vinaròs. El premi és con escapada de dos dies a Madrid persones, incloent trasllats, anada amb autobús Vinaròs-Madrid, nit d'hotel en règim de mitja pensió, visita guiada per Madrid i entrades per al musical del Rei León. L'Ajuntament d'Alcalà de Xivert Alcossebre inicia les obres d'adaptació a la nova normativa vigent de la guarderia d'Alcossebre. La inversió inclosa als plans provincials d'obres i serveis de la Diputació de Castelló ronda els 55.000 euros i els treballs els executa una empresa local. 8 equips disputaran la final del tercer concurs de culla i serveis de carxofa. La cita tindrà lloc divendres 6 de març a les instal·lacions del Centre Integrat Públic de Formació Professional de Benicarló. I successos, la Guàrdia Civil destruís dos projectils de la Guerra Civil a Sant Mateu. Els artefactes foren trobats a la carretera Sant Mateu-Tirits i foren desactivats ahir. La 1:08 de la tarda, fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima hores d'ara és de 18,4 graus, 18,6 en registren a Benicarló, mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peñíscola marca 18,9 graus. Finalment, a Morella ronden els 8 graus de temperatura. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia a la costa demà preveu cel completament assolellat. Temperatures lleugerament més baixes que avui i es retira l'alerta per vent. Respecte a l'interior de les nostres comarques, demà s'espera un dia també completament assolellat, però amb descens de temperatures. La mínima serà d'un sota zero i la màxima no sobrepassarà els 9. També es retira l'alerta per vent. I anem ja amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, el tràfic és fluid i es circula amb normalitat per tota la xarxa viària principal de la nostra comarca. La 1:10 de la tarda. Seguim contant més coses així a la mañana de COPE en el Maestrat.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE. Estar informado.
I a continuació, dins de la mañana de COPE en el Maestrat, anem a parlar d'una nova publicació que no és nova perquè ja porta un temps presentant-se arran de tota la comunitat valenciana i es tracta del llibre No dispareu al meteoròleg, un llibre que ha editat el nostre company Jordi Maura, i tenim el plaer de saludar a Joan Carles Fortea, que és un dels autors d'aquest llibre. Joan Carles, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com estem?
El proper divendres aneu a presentar aquest llibre, en concret a la Biblioteca de Vinaròs, a partir de les 5:30 de la tarda. I, per supost, primer que res, volíem conèixer una mica què és el que se pot trobar el lector que decidisca comprar o llegir el llibre No dispareu al meteoròleg, perquè val a dir que està escrit no només per tu, sinó també per Victòria Rosselló i pel teu company Vicent Gómez. Tots tres heu sigut meteoròlegs de Ràdio Televisió Valenciana.
Efectivament, és un llibre una miqueta escrit entre els tres, i cadascú ha posat una miqueta del el que ha pogut, han fet un poquet costat tots tres, i en el llibre podeu trobar, la veritat és que de meteorologia, de climatologia, diguem que és un llibre per a disfrutar del nostre clima, de la nostra meteorologia, perquè en trobareu moltes fotografies que fan moltes referències a les imatges de dies de tempesta, de dies de nevada, d'arran del territori, des del sud fins al nord, i per tant des del litoral cap a l'interior. I és intentar fer una mena d'homenatge també a totes les persones i que han estat col·laborant amb nosaltres, enviant imatges, enviant fotografies, des que vam estar treballant en Canal 9, en Radio Televisió Valenciana. Per tant, era un llibre que volia mostrar una mena d'homenatge, i en el llibre el que trobareu és de tot, fins i tot trobareu un poquet d'història. Parlem del clima que hi havia a les nostres terres ja fa milers d'anys. En trobareu dades de riuades, de lo que ha plogut, de vegades quan plou sense coneixement. I en trobareu també de personatges històrics relacionats amb la meteorologia. La veritat és que trobaré un poquet de tot. Potser trobaré a faltar sempre alguna cosa, perquè tampoc és un manual complet, però bàsicament crec que importa cosetes que faran, si t'agrada la meteorologia o la climatologia, diguem-ne que la lectura jo crec que la pot entretindre i disfrutar d'ella. De fet, estem oberts sempre a tots els comentaris que ens puguen arribar, i de fet és una de les coses també que més ens agradaria, la interacció amb el lector i saber les opinions de les persones.
Joan Carles, quan vaig tenir l'oportunitat de fullejar, no?, el vostre llibre, algo que em va cridar molt l'atenció és el títol: No dispareu al meteoròleg. Sí. És per això de que me cagis la mar que l'home del temps, que és com així normalment el cridem, s'ha equivocat i ha dit que faria bon temps i mira, ara va i plou. És per això? O per què li heu posat aquest nom?
Diguem-ne, el títol del llibre el va posar, de fet, l'origen és de Vicent Gómez, o sigui, ell va ser el que va promoure el títol, que va estar més bé en aquest aspecte. Ell sempre ho ha comentat, que és que en aquesta mena de bars de l'Oest, quan estaven en els bars i començaven les baralles dins dels bars, pues tots començaven a disparar-se i a barallar-se allí, trencant taules i cadires, i veies al fons que hi havia un pianista que no deixava de tocar mai, no? I passava un cartellet al costat: no dispares al pianista, no? Digues, en aquest cas, no dispareu al meteoròleg, ve també com una mena de descàrrega, no? Així que, com tu m'has dit, és una mena de no mates al mensatger, sinó que dona les notícies que tu vols, més que res, perquè bàsicament nosaltres el que fem és transmetre la informació que hi ha en els mapes del temps. O sigui, en aquest aspecte el que volem és un poquet, i és un capítol de fet del llibre, un capítol que parla de la incertesa de la previsió meteorològica i de les limitacions que hi ha, tot i la tecnologia, pel que fa a fer previsions a mitjà o llarg termini. Per tant, fa referència a aquests aspectes, un poquet una mena de descàrrega.
Molt bé, molt bé. Entonces queda clar per què el títol del llibre. Joan Carles, per què en els darrers anys la gent tenim tant d'interès per la meteorologia i sobretot per, suposo que és per l'auge, no, també de les noves tecnologies, les càmeres fotogràfiques, vinga, imatges de els núvols a la nostra zona, sempre em referir que hi ha un interès pel temps que potser antes no hi havia, no?
No sé, la veritat és que, anem a veure, abans érem, potser, depèn de les ciutats i de les poblacions, però jo crec que, diguem-ne que la nostra terra, interès i preocupació pel temps sempre hi ha hagut. O sigui,
suposo perquè som terra de llauradors.
Efectivament, efectivament, de llauradors, de pescadors, de mirar a la mar, de mirar al cel, si hem d'eixir a la mar o no podem eixir, de veure si plantarem, si la collita se mos gelarà o no se mos gelarà, si el maleït vent mos tirarà tota la collita a terra, la que està perfecta allà i preparada per collir-la, si ens arribarà una ploguda en el moment pitjor quan no la volíem. En això és un dels aspectes que sempre l'hem tingut a la nostra terra, o sigui que en aquest aspecte no podem oblidar-ho. El que passa és que ara també, diguem-ne que part de la societat ja ha evolucionat en una vessant més lúdica també de mirar el temps per disfrutar de la teva activitat a la lliure. I n'hi ha molta demanda de previsions, més que per qüestions de llaura del camp o del mar, també moltes previsions per organitzar-te el teu temps lliure.
Exacte, a l'hora de viatjar tenim que saber, no?, quin temps farà.
Efectivament, moltes vegades la gent que organitza dius: mira, anem a fer este cap de setmana. Home, pues si el diumenge fa molt de vent a Morella, pues vale, pujarem el dissabte, faran l'excursió de caminar el dissabte i el diumenge igual ven al restaurant i tastem a veure i fem el tast al restaurant. Te pots organitzar i pots disfrutar. De vegades va molt bé, també la previsió és molt útil. Si tot has d'organitzar un temps dos o tres dies per l'activitat que tingues a l'aire lliure, planificar-li el dia que les condicions siguin més adequades. En aquest aspecte, jo crec que la informació ara mateixa és molt útil, i n'hi ha una quantitat ara de fonts d'informació que abans no hi havia. L'arribada de les xarxes socials, les aplicacions de mòbil, que tu tens la teva aplicació i pots veure el temps que hi haurà demà, després demà. Ah, un problema que hi ha és que te'l donen fins i tot a 9 o 10 dies i tots sabem que això no té sentit.
S'equivoca, evidentment.
No és que s'equivoca, és que, no, que els models ahir no poden arribar a tant. Mm-hmm. I el que passa és que la gent se pensa que, clar, com que tenen el mòbil, això és com és.
Perquè és on estic i segur que sortirà bé. No, no té per què, no? I més en tant de temps de... d'antelació, no?
No, no, a partir de 3 dies, 4 dies, depenent de les situacions, ja no parlem ni de previsió nosaltres parlem de tendències. Per tant, això és una cosa que també, sempre hem dit que l'home del temps és el que tracta també de transmetre. Nosaltres sempre diem que, vale, tu tens l'APP, tens l'aplicació de mòbil, pots entrar en internet, però el comentari que te puga fer la persona que està treballant en el seguiment de la situació és una cosa que sempre serà un valor afegit i que te donarà més informació per a poder, diguem-ne, adaptar millor aquesta informació a tu. O sigui, les tecnologies sí, però nosaltres sempre diem que si algú a més te les explica i te traduís alguna cosa més, sempre s'agraeix.
Conta'ns una miqueta com és la relació Vicent Gómez, Joan Carles Forte, Victòria Rosselló amb Jordi Maura, que evidentment no té res a veure, no és meteoròleg, és un company periodista d'ací de la zona del Baix Maestrat. Com se posa en contacte amb vosaltres o vosaltres amb ell per tal d'editar aquest llibre? Com naix la idea?
Això va ser una miqueta, podríem dir, la relació que em tenia jo, en, particularment la meva, amb Jordi. De fet, perquè ja em portaven uns anys fent, juntant-nos una vegada a l'any per a fer una calçotada, de fet.
Ah, bé, tot naix en la gastronomia, eh?
Efectivament, una calçotada, diguem-ne, en la tinença de Benifassà, uh-huh. I de fet en la Pobla de Benifassà, i d'ahir un dia, en eixa xerrada de la taula, «Ei, això, no hi ha llibres en valencià de meteorologia de la nostra terra?» Això caldria omplir, hauríem de fer alguna cosa. I així Jordi se'n va cabotar també, hauríeu de fer-lo vosaltres, que sou les persones que podeu fer-ho, que teniu també el fet de tindre molt de contacte amb moltes persones que envien imatges i fotografies, els observadors, i ahir va néixer, d'una manera, la veritat, i ell va ser també el que va fer l'espenta inicial, i gràcies a ell, després ja tots ens varem, diguem-ne, il·lusionar la proposta, i a partir d'ahir va eixir el llibre.
Quina ha sigut la resposta que heu tingut al llarg de la comunitat lesana? Perquè heu presentat el llibre a moltíssims llocs, eh?
Bé, de moment, sí, ja portem uns quants. Hem estat en Alacant Ciutat, en Castelló Ciutat, que passa que crec que va ser una mica desapercebut. En València també hem estat ja en algunes, de fet, l'Ester i Jols, justament, fent de vespre en Vila-real, i, bueno, divendres és la de Vinaròs, i bé, la gent, en general, molt bé, sobretot, moltes vegades la gent pensa en la presentació del llibre. Diguem-ne que la presentació també és un lloc ideal de punt de trobada per a xerrar de meteorologia i de climatologia. Mm-hmm. I des d'aquest punt de vista és el que volem també, la gent que s'ho planteja anar a la presentació com una mena per a raonar del temps. Perquè això que fem tots els dies de matí.
Segurament quan aneu el divendres a Vinaròs vos diran quin temps farà el cap de setmana, segur que us ho pregunten, eh?
Efectivament, m'imagino que sí, és la preocupació més. Espero que la pregunten la d'este cap de setmana, però no la de la Setmana Santa, perquè encara no la sabem.
Bueno, pues de moment estarem pendents, que per esta zona també hi ha falles, de la setmana fallera, a veure quin temps ens farà. Tu què trobes, Joan Carles? Farà bon temps o què?
Jo de moment, com n'hem dit, jo més enllà de la setmana... De
ja no passem, no?
Jo no me banyo més enllà de la pròxima setmana, d'esta setmana, que el que es veu és que després de lo que demana sí que m'ho fa, mira, justament...
Ventet.
El ventet és el que hem portat un mes de febrer, que ens ha portat bojos a tots, molt de vent.
I esta zona és molt ventosa, també, vull dir que...
Vosaltres ahir em porteu un mes de febrer...
Jo fa una setmana que no em llevo el mal de cap i és per culpa del vent.
Total, estic d'acord. És un altre tema també que es tracta en el llibre, molt interessant.
Per què ens fa mal el cap quan fa vent?
I perquè es fa mal el cap quan baixa la pressió atmosfèrica, mm-hmm. I diferents, evidentment, la meteorologia afecta les plantes, afecta els animals, ens afecta a nosaltres,
persones.
A les persones molt. Per tant, és un factor més, és una de les coses que és interessant i que més estudia també. Se parla sempre del confort, del confort meteorològic. Mm-hmm. No són les temperatures, la temperatura, la humitat, el vent, són moltes coses.
Joan Carles Fortea, un plaer haver parlat amb tu. Esperem que siga tot un èxit. La presentació del llibre, recordem, serà divendres 6 de març a la Biblioteca de Vinaròs a partir de les 5 i mitja de la tarda. Moltes gràcies i, bueno, que faci molt bon temps aquests dies.
Diguem-ne
que pare el vent.
Moltes gràcies a tots i que passa la millor hora possible. Com sempre diem, el bon temps per a uns no és bon temps per a altres, però que passa el millor.
Molt bé, gràcies i bon dia.
Vinga, bon dia.
La 1:21 de la tarda, interessant conversa la que acabem de mantindre amb Joan Carles Fortea, un dels autors del llibre No dispareu al meteoròleg. Recordeu, el pròxim divendres se presenta a la Biblioteca de Vinaròs.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Fotospai.com és l'arxiu fotogràfic online. La web de les imatges on trobaràs les festes, l'esport, les tradicions i molt més de Vinaròs i Comarca. Som on menys prosperes. Fotospai.com.
El diumenge 8 de març, a Vinaròs tornen les botigues al carrer.
Des de la plaça parroquial a la plaça del mercat trobaràs gran varietat d'artículos a uns preus fantàstics.
Ja ens coneixes. Vine, no te ho perdis.
Per als més menuts, animació infantil.
Vinaròs, sempre per davant.
El diumenge 8 de març, al cor de Vinaròs,
les botigues al carrer.
Associació Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE, estar informado.
Cada setmana, a la mañana de COPE al Maestrat amb Laura Puig, els millors consells de seguretat vial des de l'autoescola Stop and Go. Per la teva seguretat i la dels demés, no te perdes la classe teòrica pràctica radiofònica de l'autoescola Stop and Go. Cada setmana, a la mañana de COPE al Maestrat.
La mañana.
Estar informado.
Obrim a continuació el nostre espai dedicat a la seguretat vial i ho fem com sempre gràcies a l'autoescola de Benicarlo Stop and Go, que setmanalment ens obri les seues portes per aconsellar-nos per fer que la nostra conducció siga cada dia millor. José Miguel Marzal, director de l'autoescola Stop and Go, molt bon dia.
Hola Laura, molt bon dia i a tots els oïdors de la COPE.
Avui, José Miguel, anem a parlar sobre com ubicar la nostra posició com a conductors correctament dins del vehicle i també com actuar en cas d'accident, no és així?
Sí, Laura. En primer lloc, que res, hauríem de regular la posició del respaldo, la inclinació. L'esquena ha d'estar vertical, lleugerament inclinada cap enrere, amb la zona lumbar completament apoyada en el seient. Al mateix temps, haurem de regular l'alçada i distància del seient i del volant, si és possible, i per això cal tenir en compte aquests dos consells. La cama esquerra té que quedar lleugerament flexionada a aixafar l'embrague a fons. A l'apoyar les muñiques sobre el volant, els braços han d'estar lleugerament flexionats i, sobretot, han de tindre una bona visibilitat per tal de volant.
Per un altre costat, també hem de posar correctament el reposacaps. Pareix una tonteria, José Miguel, però davant un accident també deu jugar un paper molt important.
Sí, perquè el que preveix és l'efecte làtigo que diuen. Quan te'n vas per avant a molta velocitat, al tornar-te para el reposacaps. La part superior del reposacaps té que quedar a l'alçada dels ulls. En cas de ser reclinable, els cotxes nous reclinable, deus ajustar-lo per a que la distància que el separi del teu cap siga d'entre 4 i 10 centímetres. Un dels costos més importants és objectar el volant en les dues mans. Ja vam dir la setmana passada que sobretot en dies de vent és fonamental subjectar-lo així per a una millor seguretat nostra. La posició correcta per a les mans al volant està entre les 9 i quart i les 10 i 10 de les manetes del rellotge.
Jo, per exemple, José Miguel, tendixo a conduir amb un mal canvi de marxes o a treure el braç per la finestra, un mal hàbit, no?
Sí, totalment. Això dificulta els moviments i és perillós en cas d'accident i de maniobres imprevistes, que un xiquet o un semàfor que se'n fiqui d'àmbar a roig, Tampoc cal consultar el volant per la seva part inferior, ja que disminueix la capacitat de maniobra i pot ocasionar lesions a les muñiques. I, per supost, la mà dreta al canvi de marxes només l'hem de posar quan canviem de marxa. Finalment, al conduir i, sobretot, a realitzar la marxa enrere, heu d'utilitzar els retrovisors per evitar forçar el coll. Algunes vegades també n'hi ha que girar-se per a mirar si no es veu bé, perquè tots els retrovisors no... sempre hi ha algun àngul mort.
Àngul mort.
Vale? Però que sobretot mira els retrovisors.
Molt bé, José Miguel, ens centrem a continuació en què cal fer en cas d'avaria o accident.
Sí, mira, primer que res cal detindre el vehicle en un lloc segur i encendre les llums d'emergència o avaria. Cal utilitzar les armilles reflectores abans de baixar del vehicle i col·locarem els triangles d'advertència en una distància adequada, com a mínim a 50 metres del vehicle, per a que siguin visibles a 100. Si ho col·loquem a 60 del vehicle 70, millor ho veuran antes.
Això en cas d'avaria, però si ens trobem en un accident, com hauríem d'actuar?
Primer que res, si és necessari, es desconnectarien les bateries dels cotxes sinistrats i es comprovarà si existeix derramament d'enzina. No es deu fumar en el lloc del sinistre i es deu evitar que la resta de gent ho faça per senyar gasolina per terra perquè no s'incendi.
I com hauríem d'actuar amb els ferits, José Miguel?
Primer que res, protegir a la víctima d'altres possibles danys com incendis o explosions i no llevar mai el casc als motoristes accidentats. En cas d'accident sense danys personals, intentar restablir la circulació i mantenir la seguretat, dins de lo possible, tant dels conductors implicats com de la resta. També seria important no modificar res de l'escena de l'accident. Finalment, permanecer en el lloc fins a l'arribada dels sanitaris i cossos de seguretat i mentrestant intentar tranquil·litzar els afectats i, pues, d'alguna manera, si n'hi ha que fer alguna cosa de primers auxilis, pues, fer poquetes coses però ben fetes pot salvar la vida.
Doncs José Miguel Marzal, des de l'autoescola Estopango de Benicarlo, gràcies una setmana més per estar amb nosaltres i esperem que gràcies a aquests consells, esperem que siga en cas d'avaria, la gent, i no d'accident, evidentment, la gent sàpiga com actuar dins del seu vehicle i com millorar les condicions de seguretat amb la resta. Gràcies i molt bon dia.
Vale, molt bon dia, gràcies a vosaltres. Adéu.
Cada setmana, a la mañana de COPE al Maestrat amb Laura Puig, els millors consells de seguretat vial des de l'autoescola Stop and Go. Per la teva seguretat i la dels demés, no te pergues la classe teòrica pràctica radiofònica de l'autoescola Stop and Go. Cada setmana, a la mañana de COPE al Maestrat.
La mañana.
Estar informado.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
Dels rius.
De les flors.
De la nostra terra.
Quan et sents orgullós d'una cosa, la cuides. Reciclem els envasos entre tots per a conservar el medi ambient. Recorda, envasos de plàstic, llandes i brics, al contenidor groc. Envasos de cartó i paper, al contenidor blau. Generalitat i Ecoembes. El poder de la col·laboració.
T'agraden els arrossos? Els sabors mariners? Jornades gastronòmiques de l'arròs i la galera de Peníscola. Entre el 20 de febrer i el 8 de març, als restaurants participants amb menús d'entre 20 i 30 euros més bodega. Reserva la teva taula i tasta els menús més sabrosos. Jornades gastronòmiques de l'arròs i la galera de Peníscola són una iniciativa de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Peníscola.
El diumenge 8 de març, a Vinaròs tornen les botigues al carrer.
Des de la plaça parroquial a la plaça del Mercat trobaràs gran varietat d'articles a uns preus fantàstics.
Ja ens coneixes. Vine, no t'ho perdis.
Per als més menuts, animació infantil.
Vinaròs, sempre per davant.
El diumenge 8 de març, al cor de Vinaròs.
Les botigues al carrer.
Associació Comerciants de Vinaròs, Ajuntament de Vinaròs, Regidoria de Comerç.
I arribem d'aquesta manera a la una i mitja de la tarda. Te quedes ara amb els companys de la cadena COPE que te portaran l'última hora informativa nacional i internacional. Nosaltres marxem, però recordeu que tornem demà a partir de les 12:30 en un programa especial des del Gran Hotel Peníscola. Fins demà. Adeu.